l'especialista.
Passen 5 minuts de les 12 del migdia, som a Catalunya Ràdio, som al Suplement. La campanya de la verema d'aquest any s'ha avançat a causa de les altes temperatures que hem viscut aquest estiu. Es tracta d'un moment clau per a l'elaboració del vi, però tenim dubtes. Com se sap quan ha de començar la verema? Quines varietats es cullen primer? O què són i com es fan els copatges? De tot plegat, aquest matí al Suplement en parlem amb tot un especialista, el Paco Castillo, del celler Clos Dominic de Porrera, al Priorat. Paco, bon dia i bona hora i benvingut al Suplement.
Hola, bon dia.
Com estem?
Molt bé.
Fer vi és molt difícil?
No, fer vi és molt fàcil.
D'entrada ja, eh?
D'entrada.
Doncs jo no en tinc ni idea.
Jo
anem
tampoc.
A posar una mica els punts a les is perquè... Ja heu començat a veremar, Porrera?
No, estem a punt de prendre decisions, és a dir, aquest dilluns o diumenge agafarem mostres del primer que entrem, que és el Merlot, i a partir d'aquí prendrem una decisió si comencem entre dilluns o dimarts.
Quina influència han tingut aquestes temperatures altes d'aquest estiu? S'ha avançat una miqueta?
Bueno, s'ha avançat, jo calculo que quan el que fem nosaltres, jo diria que s'ha avançat una setmaneta aproximadament.
I és bo que s'avanci aquesta verema o no? Tot el contrari?
Bueno, la veritat és que el raïm està fitosanitàriament correcte, està molt bé, i el fet de que s'avanci simplement és que també ens obliga una miqueta a treballar amb aquestes calors, que també és molt dur.
Aquesta serà una bona temporada, tu creus? Estàs tranquil?
Nosaltres no tenim cap petjada dolenta, per tant, sigui una venyada com les de sempre.
Avui els...
Boníssima.
Avui serà boníssim perquè al Suplement d'estiu parlarem del vi. Aquesta cançó instrumental amb aquest saxo fantàstic és del Dani Nello, es diu Wine, tot i que no hi ha lletra. Avui amb el Paco Castillo del celler Clos Dominic de Porrera estem aprenent a fer vi. Com se sap quan és el moment perfecte per collir el raïm i començar la verema, Paco?
Doncs, bueno, s'ha d'anar a la finca, s'ha d'agafar mostres de la varietat que primer es madura, s'ha de fer un mostreig de plantes aleatòries, se porta al celler, es trenquen els grans... s'agafa i s'estreu el most, està estambolca l'acidesa, es mira el grau alcohòlic i a partir d'aquí prenem una decisió.
Qui el tasta? Tu? El Lluís Llach m'explicava fa unes setmanes que era ell qui el tastava.
Vale. Doncs jo diré que aquí a casa nostra tasta Dominic, que és la meva dona i la jefa, Ingrid, que és la nòloga i ma filla, i després, si de cas, en Paco, que és el que està al final de tot.
Bueno, però ets tu aquest, eh?
Aquest sóc jo.
I quan s'equivoca, qui es pren la responsabilitat, si sou tres?
A vegades, quan treballes amb dues dones, les conseqüències poden ser les que són.
Quines varietats de raïm cultiveu vosaltres?
Nosaltres en tenim com a vinya jove Cabernet, Merlot i Garnatxa, Carinyena, i com a vinyes de més de 100 anys tenim la Carinyena, la Garnatxa i el Picapoll.
I per què aquestes i no unes altres?
Bueno, en quant a la vinya jove, és perquè es va ficar de moda aquest tipus de vins amb aquestes varietats, i un dels pioners ens va assessorar a l'hora de plantar-ho. Llavors nosaltres no fèiem vi encara.
I què porta cada tipus de raïm al vi? Com l'influeix la meteorologia exactament?
També. Bueno, depèn de cada varietat, no? Per exemple, la Garnatxa és la varietat que més ràpidament es puja el grau alcohòlic, la Carinyena és més lenta, i llavors és tot un
Digues.
És tot un... Cada varietat aporta alguna cosa al vi. La Carinyena és elegància, la Garnatxa és el cos, és la persistència.
I un cop s'acaba la verema, és el moment de posar-se, no?, a fer pròpiament el vi. Tot el tipus de raïm es premsen mesclats, ja?
No, cada varietat madura de manera diferent i ens fa que l'agafem de manera diferent.
En el vostre cas crec que utilitzeu tines de roure francès, no?
Nosaltres utilitzem sempre roure francès.
Les tines, expliquem, que són les botes grans, no?
Les tines, perdona.
Si jo aquí sóc un expert absolut.
La tina seria el dipòsit on fermentem el vi.
Que no és la bota, exacte.
Que no és la bota.
És més gran.
Les tines són de diversos tamanys,
val?
I llavors la criança sí que la fem amb el roure francès, que és la fusta, la barrica.
Quina influència tenen les tines i també la manera com les botes estan, el producte amb què està fet la bota.
Bueno, la tina té el seu què, no? És el canviar el que era el priorat d'abans per el que és el priorat d'ara, i és higiènicament en quant als dipòsits i les criances, pues, depèn ja del gust personal de cada productor.
I quin procés segueix exactament el most, el reimprensat dins de la tina?
Bueno, el que fa el most, o quan tu agafes el raïm i el fiques en un depòsit de... amb el dipòsit de fermentació, el que fa el raïm no és altra cosa que transformar el sucre en alcohol.
Aquestes tines fins i tot m'han dit que n'hi ha de metàl·liques, no?
Hi ha de... Bueno, el metàl·lic seria el que és la tina en si. Hi ha
de ciment?
De ciment, hi ha de inclús de... Se fa amb vidre, se fa amb fibra de vidre, també. Depèn de cada celler, això.
I per tant també és decisió en el producte final que t'acaba sortint, no?
D'això ja cada... Nosaltres utilitzem el depòsit d'acer inoxidable i l'altre no, encara no ho hem treballat. El primer brindis va pels companys i companyes, el segon anirà pels que els altres companyes, el tercer libació a la salut dels pobres, no és amb mala intenció deixar el burgès les salves d'aigua.
3 minuts i arribarem a un quart d'una del migdia. Avui estem parlant de tot el que envolta el món del vi amb el Paco Castillo. Exactament què és el cupatge? Perquè aquí tothom parla del cupatge, però...
Bueno, les agafar diverses varietats de raïm diferents i fer una barreja entre elles.
Qui decideix el cupatge de cada vi, en el vostre cas? Tu o...?
Tornem un altre cop al mateix d'abans. És que les preguntes no me les hauries de fer en directe, perquè a mi hi ha gent que em coneix. Ah. Si hi ha tres persones, Dominic, Ingrid i el Paco. Quan Dominic diu això m'agrada, la seva filla està totalment d'acord i jo, pues, simplement bec i callo.
En el cupatge suposo que hi ha l'èxit del vi al final, no?
Evidentment.
És la part més decisiva de tot. Per què exactament?
Bueno, perquè a vegades és tan complicat com tu vulguis fer. Sí. Nosaltres, a lo que és el nostre celler, l'únic que hem intentat sempre és fer algo lo que a nosaltres ens agrada. No hem pensat mai. O sigui, ho vam fer el vi per nosaltres mateixos. El que passa és que, com que no ho podem veure tot, doncs ho acabem venent.
I també... es ven vi sense cupatge, no? Això és el que es coneix com a monovarietal.
Monovarietals. Nosaltres fem monovarietals. Tenim tres fills, tenim tres monovarietals. Cada selecció porta el nom d'un dels nostres fills i el que fem, pues, és una miqueta 100% garnatge o 100% carinyena de vinyes de més de 100 anys.
I ara la pregunta important. El preu del vi qui el posa?
El preu del vi sempre l'hem ficat nosaltres. Hem considerat que el nostre producte tenia un preu i que ha anat en funció de cada vi.
Costa?
El què?
Si costa decidir el preu que
no
ha de tenir. No?
No. És una cosa ben senzilla.
A veure, explica'm el procés. Com dieu, doncs mira, aquest val tant perquè això, perquè ens ha costat aquest
bueno,
procés d'elaboració.
Bueno, perquè nosaltres una miqueta quan vam començar també el que vam fer va ser tastar vins de la seva qualitat preu i vam considerar que estàvem fent, inclús els crítics ho diuen, que fem vins baratos pel que són els vins en si.
Tu t'has gastat mai una fortuna en una ampolla de vi?
No. No, però pel meu vi sí que l'hem pagat.
Sí? Per què?
I quan parles de fortunes, parles de
diners. Tu no estàs disposat a gastar-te una fortuna per una ampolla de vi, però en canvi celebres que hi hagi gent que sí que se la gasti, no?
Sí, clar.
Per tant, és un bé que tu tampoc no...
No, perquè saps què passa? Que jo tinc un problema, i és que m'agrada molt el que jo faig, sí? I em costa molt el que fan els demés.
Una mica més de música, va. La gallineta dic que prou, ja no vull pondre cap més ou a fer punyetes, aquest sou que fa tants anys que m'esclavitza. El poble de Porreres també l'ha escollit per Lluís Llach per elaborar vi a través del celler Vall-Llach, però hi ha altres elaboradors a la zona del Priorat, com és l'Álvaro Palacios o el René Barbier, que tenen els cellers de Gratallops. Hi ha bon rotllo entre productors, Paco?
Jo crec que sí. Jo crec que doncs, es coneixen tots i... Doncs, bueno, doncs...
És un món competitiu?
Jo no crec en la competència en el món del vi.
Com que no?
No, jo faig
el que... Al final vas a un supermercat i és aquest, no?
No, però és que els meus vins no estan en supermercats.
Ah, però en un lloc on es compra,
ja,
de proximitat,
però,
o...?
El Priorat és molt petit i el món és molt gran, i per tant jo no crec que cadascú fa el seu vi, són vins tots diferents, i per tant jo en aquest sentit no crec que hi hagi competència.
Veus vins del Priorat que no siguin teus, Paco?
Sí.
Quins?
Bueno, he begut diversos, he begut de diversos celles.
I què té el Priorat per haver aconseguit aquest prestigi tan bestial amb el món del vi?
Bueno, jo crec que estem en una zona privilegiada, en una zona molt autèntica, i es fan vins que doncs, doncs, són per la seva qualitat. El Priorat s'està venent per la seva qualitat, no per res més.
I perquè hi ha un nínxol de mercat, no? Perquè fa 30 anys només hi havia 4 cellers que embotellessin vi i a dia avui n'hi ha més de 100.
Sí, sobre el 108 aproximadament, sí.
Què ha passat en aquests 30 anys?
Bueno, suposo que jo que és una miqueta la inquietud de cada persona a l'hora de fer el que ell vol fer.
Però sí que hi ha competència aleshores, si sou 100.
Te'n dic el mateix. Nosaltres som un celler molt petit i no tenim competència.
Com és que fa 30 anys el vi del Priorat no era tan prestigiós com ara?
Bueno, perquè es feien els vins a granel. Jo me'n recordo a Porrera mateix, que és on jo he nascut, que es feia la verema es començava el 12 d'octubre perquè es pagava per grau alcohòlic. Com més tard agafes el raïm, més sucre, el sucre és alcohol i més diners pagaven. Per tant, era una manera de... O sigui, el que es feien eren vins molt pastosos i molt...
Acabarem amb una mica d'Elvis Presley. I like to drink wine, and money is fine, but I like the girls even more. Viva el vino, viva el dinero, viva, viva el amor. Avui el nostre especialista és el Paco Castillo del celler Clos Domènech de Porrera. Paco, en una visita guiada que vas fer amb un membre de l'equip al teu celler, vas comentar que el món del vi està ple de collonades. Per què?
Per què? Doncs ben senzill, perquè jo... hi ha moltes maneres de fer vi. Hi ha gent que fa vi i hi ha gent que estima el vi, que és el cas nostre, i quan estimes el vi, el reste sobretot. Jo no crec que s'hagi de ficar el vi com algo que no sigui per disfrutar, per gaudir, per compartir amb els amics, amb la família. A partir d'aquí, l'altre, cadascú fa el que fa i és respectable, però jo no l'entenc d'aquesta manera.
Encara que no siguem del món del vi, tu creus que qualsevol persona pot saber valorar un bon producte?
Sí. Evidentment és... qualsevol persona que no entengui de vi sap si li agrada o no li agrada. Per tant, ja n'entenc més que... o igual que el que n'entén.
Quina és la millor manera de tastar-lo?
No entenc la pregunta.
És a dir, quina és la millor manera de saber valorar si un vi...
T'agrada o no t'agrada? Però això és una cosa molt personal.
Sí? Clar. Creus que és una història personal, eh?
Sí, jo crec que el vi és el gust personal de cadascú i no es tracta de preus, ni es tracta de que sigui més car o sigui més barat. No té res que veure.
A tu t'agrada veure't al sol o acompanyat?
A mi m'agrada veure... Sempre me'l veig acompanyat.
Sempre?
Sempre, sempre. A casa amb la meva dona, en la qual porto 32 anys amb ella i espero estar el reste de mi vida, de la meva vida, i amb els meus fills, amb aquell que es va casar amb ma filla, si m'està escoltant. Hola, Ruben.
Hola, Ruben. Gràcies, Paco, per haver-nos fet companyia avui al suplement d'estiu i haver-nos explicat moltes particularitats que envolten el món del vi, a vegades desconeguda, i crec que ha estat bastant didàctic. I ara el que farem és una... Gràcies, t'acomiado ja aquí. Gràcies, Paco.
Jo vos invito, si voleu fer qualsevol visita, pues tinc la casa meva oberta i ja...
Home, hi ha una ampolla per l'equip, para que demà s'acaba el programa. Jo crec que... Mira, l'han portat i tot, diuen.
Sí.
Mira, l'Albert Galceran ja està fent una celebració. Aquí està fent... està fent vots. Ah, les tenim aquí darrere.
Hem portat tres.
Explica'ns quines són, perquè...
Bueno, hem portat el Clos Petó, que seria el fill petit del celler. El Vinyes Baixes, que és el fill mitjà del celler, i el Clos Domènech Vinyes Altes, que serien les vinyes de més de 100 anys.
Doncs en farem un bon ús, amb moderació, per celebrar que demà també acabem el suplement d'estiu. Jo crec que l'equip ho podrà celebrar amb un bon brindis.
Pues molt bé.
Moltes gràcies, Paco, per aquest petit present.
Un plaer.
Una abraçada ben forta. Nosaltres fem una petita pausa per la publicitat i al tornar tindrem aquí el Jonathan García, que avui juga a ser Rafa Nadal. Fins ara!